l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. Comencem l'Info Migdia parlant de cultura i de Calella, que s'ha dit aquest cap de setmana el testimoni a Mollerussa, que ja ostenta la capitalitat de la Sardana 2016. La nostra ciutat deixa, per tant, enrere un any ple d'activitats en què la sardana s'ha escampat per tots els racons de la ciutat, sent la protagonista absoluta. Ens amplia la informació Sònia Muntanyola.
La recta final de Calella, capital de la Sardana, s'ha viscut aquest cap de setmana amb diferents accions. Una d'elles ha estat la celebració de l'Assemblea de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya a la cooperativa L'Amistat. Diumenge, i a la plaça de l'Ajuntament, la Cobla La Bisbal Jove feia una emotiva audició de sardanes. Durant l'acte institucional en què les autoritats de Calella han cedit el testimoni a la ciutat de Mollerussa, Montserrat Candini ha destacat dos dels elements que al seu entendre porta a la nostra ciutat aquest esdeveniment: la creació de la Cobla Capitalitat de la Sardana, ja que fins ara no existia, i la creació d'una nova sardana, Calella Capital de la Sardana.
Orgull propi, un repàs a la memòria col·lectiva de tots plegats, de tanta i tanta gent que al llarg d'aquests 65 anys, doncs, diguem, ha posat la seva llavor perquè realment, doncs, siguem una ciutat referent des del punt de vista sardanístic, i per tant jo crec que hem guanyat això. Orgull propi, memòria col·lectiva, un repàs i situar les coses com són, que és que tenim aquesta ànima essencialment sardanista com a ciutat.
Per la seva banda, el president de la Confederació Sardanista de Catalunya considera que Calella ha finalitzat la seva capitalitat de la mateixa manera que el començava, de manera brillant.
I penso que Calella ho ha superat. No és que hagi superat Barcelona, sinó que ha superat el repte d'anar després de Barcelona i fer un molt bon paper i desenvolupar una capitalitat amb innovació, amb creació, que ha sigut especialment brillant.
Una opinió que comparteix també el president de la Comissió Capital de la Sardana, Víctor Sallés. Segons ell, la capitalitat de la Sardana va deixar un pòsit a totes les poblacions en què ja s'ha fet, com Arenys de Munt, Barcelona i Calella.
I s'ha acabat d'una manera excel·lent. Tota la tradició sardanista que té Calella, i li dono una valoració excel·lent. Realment ha estat una cosa, malgrat tot l'inconvenient del malaurat Josep Riera, malgrat tot el que va passar, que semblava que la cosa hi podia haver un moment en allà de desencís, de lo que sigui, doncs realment s'ha tornat a reprendre amb molta força i s'ha acabat d'una manera excel·lent.
El traspàs oficial de Calella a Mollerussa s'ha fet en un acte institucional a la Sala Mozart amb l'entrega de la bandera de la capitalitat de la Sardana. Els actes d'aquest cap de setmana han inclòs també una actuació dels Castellers de l'Almaresma i l'espectacle Retrats d'un sentiment, amb la Cobla Marinada i la Colla Violetes del Bosc.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallatv.
Podem considerar que la llei 24/2015 del Parlament de Catalunya, que aborda els mecanismes per lluitar contra els desnonaments i els casos d'emergència social, no és prou coneguda a la societat. Segons aquest partit polític, no és tampoc coneguda entre jutges, advocats i els propis ajuntaments, que són, en última instància, els que l'han d'aplicar. Així de contundent s'ha mostrat la senadora d'En Comú Podem per Tarragona, Celia Cánovas, durant un acte aquest cap de setmana a la ciutat de Calella.
Muchísimos jueces ni muchísimos abogados saben que existe esta ley, que hay muchísimos procedimientos hipotecarios que se han puesto en marcha y que no se ha respetado en ningún momento lo que dice esta ley, y nuestro trabajo, yo digo como abogada de profesión y al mismo tiempo senadora, pero abogada de profesión, es impulsar el conocimiento también a través de los colegios de abogados para que apliquen y se esfuercen en que los jueces conozcan el contenido de esta importantísima ley. Por otro lado, también es importante que todos los ayuntamientos, incluido Calella, empiecen todos a estudiar y aplicar esta ley.
Davant d'aquesta situació, les seccions locals de Podem, Calella i Pineda han fet aquest dissabte a l'Ajuntament Vell aquesta xerrada per parlar d'una llei que va néixer d'una ILP, una iniciativa legislativa popular promoguda per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC per afrontar de manera urgent l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica a Catalunya. Una llei, recordem-ho, que és pionera a Catalunya. Cánovas va estar acompanyada de membres de la PA i del membre de la PA i activista social i també membre de Podem, Rafa García. Més coses, més qüestions. Us expliquem ara que els veterans periodistes Jordi Oliveres i Fèlix Martínez van presentar divendres a Calella Los Intocables, Pocos, Poderosos e Impunes, el resultat d'una investigació científica que destapa les conjures que van afavorir la corrupció a l'estat espanyol. Van obrir diàleg amb el públic aplegat a la biblioteca Can Salvador de la Plaça en un acte organitzat conjuntament amb la llibreria La Llopa. Ens ho explica Aleix Duran.
Un tema de plena actualitat, com ho és la corrupció, centra la investigació duta a terme per dos periodistes de Solera, Jordi Oliveres i Fèlix Martínez, que amb el seu llibre Los Intocables van a l'arrel de la qüestió, n'analitzen l'origen i quins són els pocs poderosos impunes, segons afirmen el subtítol, que li van donar cobertura durant la transició i han fet que es mantingui en l'actual sistema democràtic. Els autors defensen que la corrupció constitueix avui dia un entramat en el qual hi participen el poder polític, l'econòmic i financer i el mediàtic. Escoltem Jordi Oliveres.
Una xarxa. Les finances, la banca, que està molt lligat amb la política, amb els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació són propietat de la banca. Per tant, tot és el mateix cercle. I en el llibre expliquem com hi ha diferents cognoms que es repeteixen amb un cantó, amb l'altre, i tornen i venen, i sempre són els mateixos.
En la presentació feta divendres passat a Calella, els autors van explicar que Los Intocables, Pocos, Poderosos e Immunes recupera i posa l'accent en fets històrics que encara avui dia condicionen la societat espanyola.
Tothom que estigui una mica, interessat en conèixer què ha passat en aquests últims 40 anys a casa seva, que és aquí on viu, a Calella, perquè viu a Calella, però li afecta tot, eh? Li pot interessar, perquè hem condensat en unes quantes pàgines una mica la línia conductora de coses que han passat i que estan una mica oblidades.
La presentació del llibre va estar organitzada per la llibreria La Llopa i la Biblioteca Municipal de Can Salvador de la Plaça.
Gràcies, Aleix. I durant tot el cap de setmana, Calella ha participat a la fira danesa Fira Forale, promocionant-se com a destinació turística especialitzada en turisme familiar i esportiu, aprofitant la designació de Vila Europea de l'Esport 2016, a la vegada que ha presentat també la seva oferta pel segment del mercat sènior, modalitat a la qual està homologada per Segitur. L'any passat, els establiments d'allotjament de Calella van comptabilitzar gairebé 53.000 pernoctacions de turistes escandinaus, tot i que representa tan sols el 3% del total d'estades. Aquesta va ser un 33% superior al 2014. Catalunya va rebre 731.600 turistes provinents de països nòrdics entre agost del 2014 i juliol del 2015, la qual cosa els situa com a setè mercat internacional emissor. És el primer en importància en quant a la despesa mitjana, que és de 141 euros diaris.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'alcalde de Pineda de Mar i president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, ha reclamat no precipitar-se a l'hora de tractar una possible fusió amb l'Associació Catalana de Municipis. En declaracions a la xarxa de comunicació local, Amor ha recordat que gairebé tenen un marge d'un any per continuar negociant, si bé ha aclarit que comparteix una visió similar del municipalisme amb Miquel Buch. Escoltem-lo.
Hi ha moments que hem de ser reivindicatius i veiem que hi ha moments que la societat catalana doncs, no empenya amb la força que empenyem nosaltres. I, per tant, doncs, això ens agradaria anar-ho reconduint. No? De totes maneres, amb en Miquel Buch compartim moltes coses i hi ha una cosa que compartim al 100%, que és la manera d'entendre la ciutat i com s'ha de gestionar una ciutat. I això jo crec que compartim tots els alcaldes i aquí sí que tots deixem el color polític a banda.
Xavier Amor també creu que el pacte del PSOE amb Ciutadans a Madrid no ha d'afectar els socialistes catalans. Repassem altres notícies en format breu. El govern de Mataró, del PSC i Convergència i Unió, ha modificat l'ordenança municipal que regula les llicències d'activitats de naturalesa sexual més restrictiva i que bloqueja la implantació de macroprostíbuls a la ciutat. La revisió estableix que la renovació de les llicències municipals es farà amb la condició que els establiments s'adecuin a la normativa vigent. Això representa que hi haurà restriccions en quant a la distància en parcs infantils o escoles i l'obligatorietat de tenir un aparcament dins de la mateixa finca. Cap dels tres prostíbuls que hi ha actualment a la capital maresmenca compleixen amb aquests preceptes. L'alcalde de Pineda de Mar creu que les obres de construcció del tercer institut de la població començaran aquest any. Xavier Amor, en declaracions en aquest cas a l'emissora municipal, ha reclamat al govern de la Generalitat que no s'apliquin més retallades en l'àmbit educatiu i s'ha afegit a la petició de les AMPAs, les associacions de mares i pares de Pineda, que volen que de cara al curs que ve hi hagi 9 línies de P3. Això permetria, diuen, baixar la ràtio a les aules. L'Ajuntament d'Arenys de Munt ha recollit 8 al·legacions al projecte d'urbanització superficial de la Riera en el tram entre el Rial Vell Solell i del carrer de la Rasa. Els serveis tècnics del consistori, reunits amb representants polítics, han començat ja a analitzar els recursos que representen un total de 36 elements de conflicte. Aquests han estat presentats per diversos veïns, per grups municipals de Convergència i del Partit Popular, a més també de representants de l'Associació de Botiguers. A l'espera de l'acceptació o no de les al·legacions des del punt de vista tècnic, en la reunió mantinguda la setmana passada es va decidir que es mantingui l'accés a peu pla a la plaça de l'Església. L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Maresme, que presta serveis també a Calella a través de la Unitat d'Estimulació Cognitiva, vol crear una bossa de voluntaris que col·laborin de forma continuada amb l'entitat. I una de les primeres activitats en cartera és la caminada popular de la Marató, la Mataró, volíem dir, la Mataró camina per l'Alzheimer, per la qual cosa es necessita gent que doni suport en els punts d'inscripció, la senyalització dels traçats o bé el tancament. L'any passat la caminada va reunir i va plegar 4.100 persones que van tenyir de taronja bona part de Mataró. Dos alumnes de l'Institut Bisbe Sivilla de Calella han guanyat un premi al 33è concurs de cocteleria jove de Catalunya que s'ha celebrat a l'hotel Escola de Sant Pol de Mar. Ara ens en dona més dades, ens amplia la informació Oriol Leo.
A la fase final del concurs hi van arribar 20 estudiants d'hostaleria menors de 25 anys i cadascú va presentar la seva creació pròpia. Primer van haver de superar una prova teòrica i després van preparar el còctel davant del jurat de l'habilitat que valorava la tècnica i la cura de cada concursant. Després, un segon jurat valorava el gust, l'aroma i la presentació. El trofeu a la millor destresa, trofeu Josep Maria Gotarda, el va guanyar Mavi Elisa Vélez Velaz, que és alumna del Bisbe Sivilla. La noia, d'origen xilè, va fer un còctel amb ingredients, gustos i sabors propis de la seva terra natal. Ella mateixa l'ha explicat.
Està a base de zumo de mango, de guayaba, i un tequila reposado, 4 mesos en barrica de roble blanco, 100% ágave, i nada, lo maceramos previamente con cayena, que le daba el toque ese picante, y claro, con la frutas tropicales tan dulces, pues al último toque va bastante bien. Es muy curioso. Y bueno, también le añadí por encimita para decorar un aire de tequila con yuzu. El yuzu es como un pomelito japonés bastante aromático. Entonces le aportaba el frescor a primer gusto y al segundo ya te daba pues todo lo demás, toda la explosión de sabor.
Mavi Elisa Vélez Velázquez ha comentat que el seu origen xilè ha estat font d'inspiració a l'hora de trobar i combinar els ingredients i els gustos.
Soy chilena y desde pequeñita estoy acostumbrada a comer este tipo de frutas y una vez hecho el cambio de sitio, pues para mí es difícil encontrar estas frutas a diario. Y el picante pues siempre ha estado allí. Es una cosa que no solamente en Chile o México o Sudamérica en general estás acostumbrado a comer picante. Quise hacer algo novedoso.
Per altra banda, José Luis Gómez Morea va guanyar el Premi Trofeu Associació Catalana de Sommeliers a la degustació i els sabors pel còctel titulat Kumquat Pie Fish, inspirat en el pastís de llimona, lemon pie i en la beguda gin fish. La idea seva era crear un còctel que semblés un pastís. Escoltem el seu creador que ens ho explica.
La base d'aquest còctel és la ginebra safir, que ha estat aromatitzada amb pell de kumquat, que és la taronja de Xina, i després porta un licor de kumquat que l'hem fet a la nostra escola, que ha estat infusionat durant 3 setmanes amb la pell del kumquat. Porta un xarop de sucre, que es diu goma, que és per treure una mica l'acidesa de la llimona, que l'afegeixo després. Afegeixo suc de llimona i suc de taronja. I va acabat amb una capa de merengue cremat amb un soplete i una mica de crumble de coco per sobre.
El guanyador del premi al millor còctel, trofeu Manel Villalante, va ser Vladislav Erasimov, ucraïnès de 19 anys i alumne dels jesuïtes de Sarrià Sant Ignasi, que va presentar un còctel anomenat Red Velvet, inspirat també en un pastís i que portava suc de cirera amarena, xocolata i brandy. El segon premi va ser per Marta Nicolás Oliva i el còctel Mar Roig, inspirat curiosament en el mar Mediterrani. Va guanyar el trofeu especial Club del Barman. La professora dels dos alumnes del Bisbe Sevilla és Maria José Barbero, que ha destacat la bona feina feta pels dos joves que els ha portat a participar al concurs i a rebre premis.
Jo supercontenta per ell, sobretot, perquè, bueno, gràcies a que amb aquest concurs pues és també és com un premi, no?, per ells, per la vida professional, per un futur. I també, bueno, pues, aquests dos alumnes han estat escollits perquè, bueno, per l'habilitat que ha tingut durant tot aquest trajecte, i també el José, a pesar de que és molt, molt jove, que té 17 anys solament, pues és ha sigut un alumnat molt, amb la seva humilitat, pues l'ha defensat davant del jurat molt bé també, el còctel.
El concurs de cocteleria jove de Catalunya és un dels més antics del país i d'Europa i pretén donar una oportunitat a joves alumnes i professionals del sector apostant per la innovació i la creativitat.
I fem tot seguit un repàs també als resultats esportius d'aquest cap de setmana. Comencem parlant de tenis taula. El Termotur Calella ha guanyat 2-4 davant el Marpex i ha perdut contra l'Irun per 4-2, després però de fer un bon partit. En handbol, gran partit de la Unió Esportiva Handbol Calella, que ha derrotat el líder, l'handbol Parets, per 27-22 i segueix la recuperació de l'equip, que continua pujant llocs. En futbol, el partit entre la Quatel Futbol Club i el Pineda de Mar es va suspendre a mitja part amb 2-0 pels calellencs. El Pineda es va retirar al final de la primera part. Segons l'acte, el Pineda retirava perquè eren 11 jugadors i 4 estaven lesionats i no podien seguir. Pel que fa a l'altre equip calellenc del juvenil, el Club Futbol Calella també es va quedar sense jugar, ja que el Masnou Atlètic va demanar la seva suspensió. En bàsquet, el Club Bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls, ha trencat la ratxa de 6 victòries seguides al caure, en aquest cas a la pista del Buet Mataró, per 81-69. Pel que fa al triatló, en aquest cas també hem de parlar de 7 membres del Club Triatló Costa de Barcelona que han participat al duatló olímpic de Rubí. Destaca la 15a posició de Joan Galindo i en aquest cas també hem de parlar dels atletes del Team Calella Triatlón que també han participat al quart duatló de Rubí. Concretament han estat una dotzena de membres, entre els quals hi ha la categoria elite, hi havia Pol Cahill, que ha demostrat el seu bon estat de forma després de fer un bon parcial en el primer tram de córrer. Va iniciar també el segon sector marcat per un circuit de bicicleta no massa dur però alhora exigent. Finalment, i després de completar la segona cursa a peu, creuava la meta en una meritòria 22a posició dins el campionat. D'altra banda, un equip promesa i un de cadet del Club Atletisme Calella han participat aquest diumenge al Campionat d'Espanya de cross disputat a Madrid. Les seves posicions a la cursa classifica els equips en 47-52 els cadets i 15-29 els promesa. Encara en l'actualitat del Club Atletisme Calella, aquest dissabte els atletes júnior Miqui Gual i Kumba Sabali han participat al Campionat de Catalunya i en aquest cas al Campionat de Catalunya Gual a la prova de 400 metres llisos ha aconseguit superar la seva marca personal amb un temps de 53-44 segons. Sabali ha estat en aquest cas quart en salt d'alçada. Recordeu que avui teniu tota la informació, els comentaris i els resultats àmpliament comentats i analitzats amb Badó i Xart a la banqueta, amb Badó i Xart i tot el seu equip a partir de 8:45 en directe des de radiocalella.cat al 107.9 de la FM, també a través d'internet a radiocalella.cat i a través de la televisió a calellatv.cat. Ara fem una petita pausa i de seguida arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Després d'un cap de setmana marcat pel pas d'una pertorbació molt activa, avui la situació meteorològica estarà dominada per un temps més tranquil. Temps, de fet, estable i bàsicament assolellat, si bé encara quedaran alguns núvols, però seran núvols poc importants i que en cap cas no han de deixar precipitacions. Pel que fa als vents, continuaran moderats de component nord-nord-oest i la situació marítima encara molt alterada, amb molta mar de fons a tota la costa maresmenca. Una mar de fons que continuarà també de cara aquesta tarda i demà. Les temperatures de mica en mica es van recuperant, tot i que avui encara amb un ambient força fresc aquí al Maresme. La previsió per demà indica que tindrem un dia majoritàriament assolellat, un temps estable, la qual cosa farà que les temperatures vagin pujant, sobretot durant les hores centrals de la jornada. Els vents seran més fluixos aquí a la costa maresmenca, vents que bufaran de mar cap a terra durant les hores centrals del dia i primeres hores de la tarda, amb una situació marítima també cada cop més tranquil·la, tot i que encara hi haurà àrees de mar de fons, sobretot durant el matí. Demà passat dimecres, el temps més tranquil, més assolellat encara, amb temperatures que pujaran una mica, sobretot al centre de la jornada, també pujaran però les temperatures mínimes, i tranquil·litat ja pel que fa als vents i pel que fa a l'estat de la mar, amb vents fluixos que giraran a Garbí de cara a la tarda, i una situació marítima dominada per la mar arrissada en petites àrees de marjol poc importants. El que dèiem dimecres, les temperatures pujaran, sobretot a les hores centrals del dia, però també pujaran les temperatures nocturnes.
Marxem. A partir d'ara la informació, com sempre, continua als butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer, a les 2 de la tarda i a les 8, nova edició de l'Infovespre, editat i presentat per Dolors Lieuri. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.